L'entrada en escena de Pedro Sánchez i el finançament a les negociacions per la investidura encén Junts per Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'oferiment del president del govern espanyol a Esquerra Republicana d'un finançament singular per Catalunya a canvi d'investir el candidat socialista Salvador Illa s'ha entès com un xantatge a les files de Junts per Catalunya que ha tornat a amenaçar de no votar els pròxims pressupostos de l'Estat, Sara Riera.
Carles Puigdemont ha expressat que aquesta jugada de Pedro Sánchez, que aquest cop ha baixat directament a l'arena de la negociació, és immoral i, a més, dona arguments a tots els que aquestes últimes hores estan dient que Catalunya no es mereix un finançament singular. Són veus tant del PP com del PSOE. Esquerra, que tindrà doncs la darrera paraula, comença aquesta setmana formalment les negociacions per la investidura amb el PSC i Junts.
Més protagonisme, per tant, per una Esquerra Republicana que avui també entoma la reclamació que fan 300 dirigents del partit en un manifest per renovar la cúpula d'Esquerra després d'un cicle electoral que donen per esgotat.
El manifest el firmen, entre d'altres, la vicepresidenta del govern, Laura Vilagrà, els consellers Roger Torrent, Esther Capella i Manel Balcells i dirigents històrics com Joan Puigcercós, Ernest Benach i Joan Ridau.
I tenim ja resposta de la direcció a aquesta reclamació. Barcelona, Albert Prat.
El tema ha sortit d'esquitllar de la reunió d'aquest matí, però fons del partit asseguren que les negociacions per a la investidura han monopolitzat l'executiva i que no han tingut temps de parlar-ne a fons. Oficialment, la direcció evita posicionar-se en roda de premsa. La portaveu dels republicans, Raquel Sans, no ha volgut mullar-se, tot i que a títol individual és un dels pesos pesants que ha signat el manifest.
Jo em reservo la meva capacitat, com qualsevol altre militant, de donar suport o no suport a manifestos o qualsevol qüestió, però la meva funció avui aquí és com a portaveu de l'organització i, per tant, és en tant que portaveu de l'organització que tinc micro i que tinc el privilegi doncs, de poder-hi posar veu. Per tant, no em correspon expressar-me en aquest sentit.
Mentrestant, a França, avui arrenca la campanya electoral per les eleccions legislatives anticipades el 30 de juny en primera volta i el 7 de juliol en segona. D'aquí n'haurà de sortir un nou primer ministre i un nou govern.
Avançar a les eleccions va ser la resposta d'Emmanuel Macron a la victòria per golejada de l'extrema dreta en les europees a França i la derrota també de la candidatura presidencial.
I tots els partits que ja han pres posicions. París, Isabel Galí.
I entre les estratègies de la majoria macronista hi ha la de no presentar candidats a 65 circumscripcions. Una estratègia responsable de vot útil per intentar que l'extrema dreta no hi guanyi, malgrat que les enquestes continuen donant-li un 35% d'intenció de vot en primera volta.
A tot el món, cada dia es gasten més diners en armes nuclears. Avui, dos estudis confirmen aquesta tendència.
Per avançar només una dada, la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears, l'ICAN, xifra en 85.000 milions d'euros la despesa mundial en aquests arsenals el 2023.
El que s'ha reprès amb normalitat, tot i que amb els retards habituals, és el servei de rodalies a les línies que van quedar afectades pel robatori de coure del dia 12 de maig.
La gent, però, encara no se'n refia i avui hi ha hagut poca afluència a les estacions. Sentim la portaveu de Renfe, Anna Vinyals.
Som conscients que avui és un dia de prova per molts usuaris, perquè durant 5 setmanes molts d'ells han hagut de buscar alternatives, però esperem que en els propers dies, quan vegin que la normalitat és el dia a dia, tornin a recuperar la confiança.
Primera sessió aquest matí del judici per la gravíssima agressió sexual a una noia de 15 anys la nit de la Castanyada de l'any 2021 a Igualada, la noia. La víctima sortia d'una discoteca i un home la va atacar en un polígon industrial i la va donar per morta. Qui ha declarat avui i què han dit? Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Doncs han declarat 4 testimonis, els més destacats, els 2 camioners que es van fer càrrec de la noia. Han explicat que estava mig morta i enmig d'un toll de sang. El tribunal també ha escoltat a porta tancada el que va declarar la víctima davant del jutge instructor, i és que no recordava res.
I en temps de cultura us explicarem el nou treball que Oriol Brogi i la Perla 29 portaran a escena el dia 25 de juny al Teatre de la Biblioteca de Catalunya. Faltin 20 minuts per arribar a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui debuta a l'Eurocopa França, una de les grans favorites per acabar sent campiona.
S'enfronta a Àustria i ho fa enmig d'un ambient marcat per les declaracions de Kylian Mbappé, demanant el vot per aturar l'extrema dreta a les eleccions franceses. Avui també a l'Eurocopa jugarà el Romania-Ucraïna i el Bèlgica-Eslovàquia. Al Catalunya migdia estarem pendents també del nou tècnic del Baxi Manresa. El club de bàsquet de Manresa ha anunciat el fitxatge de Diego Ocampo.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs generalment i globalment s'està circulant prou bé, però hi ha diferents accidents que compliquen el trànsit. D'una banda, us trobareu 2 quilòmetres de cua a la P7 de Camarles, al Baix Ebre, sentit Tarragona, perquè aquí hi ha hagut una topada fa molt poca estona. Hi ha tallada la B140 Santa Perpètua, direcció cap al nord. Hi ha desviaments senyalitzats. De fet, hi ha una cua prou compacta perquè s'està treballant des de fa unes 3 hores per retirar un camió carregat de ferralla. I la C55 amb retencions a Manresa, sentit Solsona, per un altre accident que hi ha hagut fa poca estona.
Això pel que fa a la mobilitat. A veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res. Nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera en aquest inici de setmana?
Mira, el resum és el següent. Avui i demà, temps, doncs, podríem dir preestiuenc, amb sol, sí que alguns intervals de núvols matinals costaners, nuvolades de tarda al Pirineu, dimecres, però sobretot dijous i una part de divendres, alguns ruixats o tempestes, ja ho anirem situant quan s'acosti, i podríem dir el titular és que, si no canvien els mapes del temps, que també ho aniríem confirmant, el cap de setmana de revetlla, dissabte, diumenge i dilluns, temps estable i estiuenc.
Molt bé, doncs per tots aquells amants de la revetlla tindran temps estable. Gràcies, Francesc, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. L'entrada a les negociacions per la investidura de Salvador Illa d'un finançament singular per Catalunya com a exigència d'Esquerra Republicana ha indignat Junts per Catalunya. L'acord s'ha tensat fins al punt que Carles Puigdemont amenaça Pedro Sánchez de retirar-li el suport al Congrés dels Diputats i fer trontollar l'estabilitat del seu govern amb peces clau, com ara dir no i tombar uns nous pressupostos. Això per una proposta que consideren un escàndol i un xantatge, Núria Oriol.
Sí, en una piulada presidenciable de Junts posa el crit al cel perquè el PSOE cedeix ara a fer possible una petició històrica com un finançament singular per Catalunya només com a moneda de canvi per aconseguir els vots d'Esquerra i fer president el candidat socialista. Per Puigdemont és immoral l'intercanvi i insisteix que Catalunya necessita un concert econòmic per acabar amb la injustícia que pateix el país des de fa anys. Un sistema propi que reivindiquen al mateix temps els republicans com indispensable per asseure's a negociar amb els socialistes i poder valorar una investidura d'Illa, un partit esquerre que s'ha convertit en la clau de volta per fer president un o l'altre, o Illa o Puigdemont, i que enmig de la crisi interna avui s'ha defensat així. Raquel Sansa, portaveu de la formació.
Quan parlem de finançament singular, volem parlar d'un finançament fora del règim comú, parlem de tenir la clau de la caixa, parlem de recaptar el 100% dels impostos a Catalunya, no el 9% com es recapten actualment, i per tant voldríem ser molt clars per evitar temptacions de confondre com hem vist aquest cap de setmana.
El president del Parlament, Josep Rull, farà públic dijous quin és el candidat triat o si no n'hi ha per falta de suports. I en aquest cas s'activaria el rellotge i el compte enrere cap a unes eleccions automàtiques a la tardor mentre es dona marge a les negociacions perquè puguin fructificar. Qui ha donat per fet avui que hi haurà repetició electoral és el PP, que ha descartat el tot, per cert, facilitar amb els seus vots la investidura d'Illa.
I mentrestant, el PSOE, que intenta calmar les aigües després que algunes comunitats autònomes ja han aixecat la veu contra la proposta d'un finançament singular que Pedro Sánchez està obert a negociar amb Catalunya. Des de Ferraz tanquen la porta a un model com ara el concert basc i garanteixen que serà compatible en millorar el finançament per la resta de comunitats autònomes, però des del Partit Popular adverteixen que acudiran als tribunals per aturar qualsevol acord bilateral amb Catalunya. A Madrid, Dani Saideaja.
Bon dia. La portaveu de l'executiva socialista, Esther Peña, allunya la possibilitat d'un concert econòmic a la basca, però assegura que Catalunya tindrà un tracte singular que respectarà la igualtat entre ciutadans i que serà compatible a una reforma del sistema de finançament tal com diu si havia compromès Pedro Sánchez.
El Partido Socialista no está en el concierto que propone el señor Feijóo. No lo está. El Partido Socialista está al desarrollo del Estatut de Catalunya. El Partido Socialista está al desarrollo y cumplimiento de los acuerdos a los que llega. Y el Partido Socialista está a la reforma de la financiación autonómica más justa y más solidaria para los territorios.
Ferraz surt així al pas del degoteig de queixes internes, no només de barons, com el manxec García Page o l'asturià Barbón, que demanen igualtat de tracte també de les federacions del País Valencià, Andalusia o Extremadura. Més lluny van els governs autonòmics del PP, que avui han sortit en tromba a anunciar que recorreran al Constitucional, si cal, per aturar qualsevol tracte de favor a Catalunya. Però qui assenyala el camí als populars un cop més és l'expresident José María Aznar.
Tiene que pagar ahora el golpe de Estado y además el despilfarro de los incompetentes gobernantes separatistas catalanes. Es un desmontaje del sistema, es un desmontaje constitucional de tal envergadura que evidentemente todavía hay que apelar seriamente a la ciudadanía para que lo sepa.
Y ha tornat a demanar la mobilització contra el que anomena coalició d'ultraesquerra.
En aquest context, s'evidencia cada cop més la divisió interna a Esquerra Republicana. Avui, més de 300 persones del partit han firmat un manifest per demanar una renovació general de la direcció. Tot i que en el text no es parla explícitament d'Oriol Junqueras, els signants diuen que és imprescindible que entri aire fresc. Albert Prat, bon dia.
Què tal, Òscar? Bon dia.
I a la llista dels membres que hi donen suport hi ha noms molt destacats, entre els quals la majoria dels consellers del govern.
Sí, començant per la vicepresidenta en funcions, Laura Vilagrà, altres membres de l'executiu, com Roger Torrent, David Mascort o Natàlia Garriga, entre altres, però també hi figuren històrics, com Ernest Benach o Joan Puigcercós, i les tres candidates que van encapçalar les llistes a Lleida, Tarragona i Girona, al costat de Pere Aragonès el 12 de maig. Entre desenes de militants sense càrrec, hi ha quadres territorials de pes, com per exemple l'alcalde de Mollà i membre de la direcció actual, Dionís Guiteres, que en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio esperava que s'hi sumessin Oriol Junqueras i Marta Rovira.
El que més ens agradaria és que la Marta Rovira i l'Oriol Junqueras es fessin seu aquest manifest, ens poséssim a treballar amb uns objectius clars, que és fer la nova Esquerra Republicana que necessita aquest país. I que signessin aquest manifest voldria dir que partim tots del mateix principis que volem que siguin les bases d'aquest nou partit, d'aquesta nova Esquerra Republicana.
A aquesta hora hi donen suport al voltant d'unes 340 persones. Junqueras no l'ha signat, tampoc ho han fet els seus dirigents més afins, entre els quals el conseller Joan Ignasi Elena, i tot i que el nom de Rovira i el de Pere Aragonès tampoc apareixen a la llista, el text s'identifica de ple amb el discurs que ha vingut fent la secretària general del partit, demanant una transició tranquil·la per canviar d'etapa. Internament, aquest text agita encara més la crisi interna, però la direcció d'Esquerra ha volgut oficialment mantenir un perfil baix sense posicionar-se a favor o en contra d'aquest manifest.
I mentrestant, un informe intern del Parlament de Catalunya certifica que el líder de Vox, Ignacio Garriga, va cobrar un sobresou de gairebé 40.000 euros finançats amb fons públics durant els anys 2021 i 2022. El dirigent d'extrema dreta va justificar aquest sobresou com a despeses de despatx. Així es desprèn d'una investigació de l'oïdoria de comptes del Parlament arran de la denúncia presentada per una exdiputada, també de Vox. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Ignacio Garriga també va carregar al Parlament despeses personals com l'AMPA del col·legi dels seus fills, serveis de perruqueria i tintoreria o la factura d'un restaurant de Pals. Aquestes despeses personals, per un valor total de gairebé 900 euros, les va pagar amb la targeta del seu grup parlamentari. L'informe intern fet per la Cambra Catalana recomana a la mesa del Parlament que demani explicacions a Vox per aclarir si aquestes despeses estan vinculades o no amb el funcionament del grup. L'oïdora de comptes també recomana que hi hagi més mecanismes de supervisió de les subvencions que s'atorguen als grups per tenir-ne un control més exhaustiu, cosa que ja va provar fer l'última mesa de la Diputació Permanent fa poques setmanes.
A França arrenca la campanya per les eleccions legislatives més decisives i més mogudes dels últims temps al país. La perspectiva d'una victòria clara de l'extrema dreta i d'una derrota sense pal·liatius del partit del president Emmanuel Macron obren un escenari d'incertesa a la futura Assemblea Nacional. Sobretot també pel paper que el 30 de juny i el 7 de juliol faran les esquerres agrupades al Front Popular i la dreta tradicional sacsejada pel suport inequívoc del seu líder, Marine Le Pen. Totes les formacions han presentat les candidatures als 577 escons. París, Isabel Galí, bon dia.
Bon dia. Desgastada i conscient que els francesos els volen fer fora del govern, la majoria presidencial ha optat pel pragmatisme. En 65 circunscripcions de 577 no han presentat candidat. És una estratègia responsable de vot útil, han dit literalment en un comunicat. El cas més sonat, el de Corresa, on qui es presenta és l'expresident socialista François Hollande. El macronisme no dona obertament obertament suport a Hollande, sinó al candidat de la dreta tradicional, però l'aritmètica pot acabar donant com a opció un govern d'unitat. I el macronisme, en tercer lloc a les enquestes, li convé estar de bones també amb l'esquerra. La dreta tradicional es presenta tan dividida que pot quedar com a força residual. Per la seva banda, socialistes, comunistes, ecologistes i insubmisos s'han expulsat les diferències, s'han desempallegat dels candidats problemàtics i han aconseguit pactar candidats a la gran majoria de circumscripcions. L'objectiu és que el nou Front Popular, com l'han batejat, tingui una possibilitat real de trepitjar els talons al bloc d'extrema dreta. Les enquestes, però, no mostren un panorama gaire diferent del de les europees. A la primera volta, el 30 de juny, el reagrupament nacional tindria el 35% dels vots, el nou Front d'Esquerres el 26% i Macron i els seus només el 19%.
La Unió Europea aprova definitivament la llei de restauració de la natura després de múltiples intents de tombar-la pels conservadors i l'extrema dreta. La llum verda ha estat possible gràcies al suport a última hora de la ministra de Medi Ambient d'Àustria en un canvi de posició que ha generat una crisi de govern en aquest país, a Àustria. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Llum verda finalment a la llei de restauració de la natura, però amb terratrèmol polític a Alemanya. Els 27 han aconseguit aprovar avui aquesta nova legislació europea que obligarà els governs a restaurar almenys el 20% del territori terrestre i marí degradats al 2030. No és una llei qualsevol, s'ha convertit en un símbol que enfronta els partidaris de l'agenda verda amb conservadors i extrema dreta, que durant la tramitació l'han intentat fer caure sense èxit. Fins avui, un grup de països la tenia bloquejada, però la ministra de Medi Ambient d'Àustria, dels Verds, s'ha rebel·lat contra els socis de govern conservadors, ha canviat de postura i ha votat a favor. El canceller austríac l'ha desautoritzat, la denunciarà per abús de poder i recorrerà la llei davant la justícia europea. La ministra manté la calma.
Estic molt tranquil·la sobre això. En primer lloc, no em va ser fàcil prendre aquesta decisió. I segon, tinc bona protecció legal.
Àustria té eleccions a finals de setembre amb l'extrema dreta com a favorita després de guanyar les eleccions europees de fa dues setmanes.
I la Xina obrirà una investigació a les importacions de porc europeu per competència deslleial. Ha estat la resposta de les autoritats de Pequín als aranzels que vol imposar la Unió Europea als cotxes elèctrics xinesos a partir del mes de juliol. El ministre d'Agricultura espanyol confia que hi hagi marge per la negociació per evitar que la Xina acabi aplicant aranzels als productes porcins. I és que Espanya és el primer exportador de porc al país asiàtic. Pequín, Francesc Canals.
Bon dia. La investigació per competència deslleial sobre el porc procedent de la Unió Europea comença avui i no ha de durar més d'un any fins al 17 de juny del 2025, tot i que, segons les circumstàncies, diu el Ministeri de Comerç xinès, es podria prolongar excepcionalment 6 mesos més. Per ara no s'aplicaran aranzels, si no és que durant la investigació ho decideixen les autoritats xineses. El producte afectat per la investigació és tant la carn de porc com els menuts, tant refrigerat com congelat. També el greix i les vísceres. S'examinaran les pràctiques comercials de tot l'any 2023 i el perjudici que el porc procedent de la Unió Europea hagi pogut causar als productors locals entre el 2020 i l'any passat. La Xina no havia denunciat fins ara dumping en el porc, una carn que produeix massivament i compra fora també en grans quantitats perquè és la que més menja la població. Els anys daurats de les exportacions espanyoles van ser a finals de la dècada passada amb la pesta porcina africana que va afectar la Xina, on es va haver de sacrificar bona part de la cabanya local i el preu del porc es va multiplicar.
I una cosa més abans de la publicitat. Cada vegada es destinen més diners als arsenals nuclears i estan més a punt per fer-se servir. Són les conclusions alarmants de dos estudis presentats avui que dibuixen un món que retrocedeix cap a l'època de la Guerra Freda. Albert Manyà, bon dia.
Bon dia.
De quines quantitats estem parlant?
Doncs de 85.000 milions d'euros el 2023 destinats a aquest armament a tot el món, un 13% més que l'any anterior. Segons diu la Campanya Internacional per a l'Abolició de les Armes Nuclears, l'ICAN, d'aquests diners, més de la meitat són dels Estats Units. I si ampliem el període, en 5 anys l'augment global és d'un 33%. Aquesta entitat, guanyadora d'un Nobel de la Pau, assenyala Rússia i Israel amb les seves guerres com a responsables del fet que el risc de fer-se servir aquestes armes sigui el més alt des de la Guerra Freda.
I també constaten que aquestes armes nuclears estan substituint la diplomàcia.
Sí, des de l'Institut Internacional d'Estudis per la Pau d'Estocolm, el CIPRI, lamenten que mai, des de l'època dels dos blocs, els arsenals atòmics havien jugat un paper tan important en les relacions internacionals. L'organisme suec constata que, malgrat els arsenals, han disminuït lleugerament i hi ha més caps nuclears a punt de ser disparats. Una tendència que s'accelerarà els pròxims anys i que atribueix en bona part a la Xina.
I avui, Rússia ha culpat l'OTAN de la proliferació nuclear.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha reaccionat a les paraules de Jens Stoltenberg, on reclamava augmentar els caps nuclears operatius per fer front a l'amenaça russa i xinesa.
El que el cap de l'OTAN va dir clarament el mateix dia del comunicat de la conferència d'Ucraïna a Suïssa només provoca una altra escalada de tensió. Aquest comunicat, adoptat i signat però no per tots els participants, descriu aquesta retòrica com a inacceptable.
Passant 20 minuts de les dues, fem una pausa per la publicitat i a la tornada certificarem que la normalitat ha tornat a Rodalies.
Catalunya migdia.
Quan va ser l'última vegada que et vas divertir al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat a smartphone amb Suzuki Connect i tracció 4x4 disponible. Redescobreix la sensació de divertir-te al volant. Vine a la prova. Play Swift.
Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
A la Traca som una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient. Aquest Sant Joan tenim casetes per tot Catalunya, on trobaràs pirotècnia de baixa sonoritat. Fonts, bengales, bombetes, coets... Perquè amb la Traca, tota la família gaudeixi com mai d'una revetlla de sempre. Troba la teva a latraca.cat.
L'estiu arriba a Rodi. Ara, si compres pneumàtics de les nostres millors marques, et regalem un superinflable en forma de pneumàtic. Consulta totes les nostres ofertes a Rodi Ponés i no et quedis sense l'inflable de l'estiu. Rodi Motor Services, motor de confiança.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Ponés. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/festival.
Però mira que bé posen la crema als petits i mira tu com corren amb sorra entre els dits. Corren i corren...
Nadales a l'estiu. És millor avançar el Black Friday. A Hyundai només aquest mes gaudeix de condicions úniques en tota la gamma. A Hyundai el Black Friday és ara.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Qui va matar Sansa? Us atreviu a decidir?
Nit especial Thor. Avui, últim capítol a les 10 de la nit a la plataforma 3CAT i a TV3. I després del gran final, Albert Om entrevista Carles Porta.
Saps que tens mig Catalunya pendent del desenllaç de Thor?
Pobre de mi. Falta un capítol encara, eh?
I una entrevista.
Catalunya migdia.
És un quart i mig. Avui s'ha reprès amb normalitat, tot i que amb alguns retards, el servei de Rodalies a les línies afectades pel robatori de coure del dia 12 de maig, tal com s'anunciava avui per megafonia.
Rodalies informa. S'ha recuperat el servei ferroviari habitual de les línies R3, R4, R7 i R12.
Poca afluència de gent a les estacions perquè els usuaris no se n'acaben de refiar. La portaveu de Renfe, Anna Vinyals, deia al Matí de Catalunya Ràdio que esperen que això canviï aviat.
Som conscients que avui és un dia de prova per molts usuaris perquè durant 5 setmanes molts d'ells han hagut de buscar alternatives, però esperem que en els propers dies, quan vegin que la normalitat és el dia a dia, tornin a recuperar la confiança i tornin a utilitzar aquestes línies que han estat tan afectades.
La principal novetat és que l'R3, la que ve d'Osona, torna a arribar fins a Barcelona. Vic, Nàtia Dell.
Bon dia. Tot i que els usuaris valoren, després d'un mes de fer gincanes, tornar a tenir connexió amb la capital, estan tan escamats amb els problemes constants en aquesta línia que el clima és de desconfiança.
Mai va bé. No hi ha confiança, no.
Truca al jefe que arribo tard i ja comencem amb problemes i com sempre.
La gent és molt reticent, estem molt arriscats.
escarmentats.
Sí, per què no? Hem de donar sempre confiança.
Bueno, ja m'ho trobaré.
I entre els que han agafat el tren, amb retards de fins a 25 minuts, gent informada, però també gent que no estava al cas de la normalització d'horaris. Alguns fins i tot han baixat per error a Montcada Ripollet, pensant que la línia encara no entrava a Barcelona. Hi ha estacions, com a Balenyà, on confessen que prefereixen l'horari extraordinari d'aquest últim mes, perquè amb l'habitual, explica la Carme, perden freqüència de trens.
Tant costaria que passés el tren igual que està passant per Centelles. Cada vegada són més veïnes les que hem vingut a viure aquí, a Sant Miquel de Balenyà, a Tona, a Seva, i és gairebé incomprensible el per què no hi ha la mateixa freqüència de pas.
Avui, per cert, s'hi ha sumat un tall de llum al municipi. L'estació s'ha hagut de tancar, però els trens han passat igualment.
Ha començat el judici per la brutal agressió de què va ser objecte una noia de 15 anys la nit de la Castanyada de l'any 2021 en sortir d'una discoteca a Igualada. Els dos camioners que es van fer càrrec de la víctima han explicat al tribunal que estava plena de sang i mig morta. L'agressor, segons les acusacions, a més de violar-la, li va clavar un fort cop al cap i la va abandonar pensant que era morta. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. El més rellevant d'aquesta primera sessió, que ha acabat a quarts d'una, ha estat el testimoni dels dos camioners. El primer, que la va veure, ha assegurat que estava mig inconscient, plena de sang i despullada de cintura en avall.
La víctima estava en posició fetal hacia el lado derecho y estaba temblando.
Com que era 1 de novembre, ja dia festiu, hi havia poc moviment al polígon. Només un altre company, que no va veure inicialment la noia, sinó que va atendre el crit del primer camioner, ha assegurat que la van veure enmig d'un toll de sang.
Plena de sang per tot per la cara i per d'allò. I que vaig fer estampar-lo d'això perquè no tinguessin fretes.
El tribunal també ha escoltat el que va declarar la noia davant del jutge instructor, que no recordava res dels fets. Aprofitant aquesta declaració, s'ha evitat que la víctima hagués d'acudir al judici.
L'Institut de Recerca de l'Hospital de Sant Pau tindrà una unitat pionera en teràpies avançades. El conseller de Salut, Manel Balcells, i els responsables de l'Hospital de Sant Pau, el seu Institut de Recerca i de l'Institut i la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia han posat avui la primera pedra d'aquest nou centre que serà referent a nivell mundial. Permetrà, entre altres coses, produir nous tractaments innovadors de cèl·lules CAR-T contra diferents càncers a la sang. Barcelona, Purificació Barceló.
Bon dia. La nova unitat, que estarà en funcionament en un any, ocuparà 163 metres quadrats i permetrà multiplicar per 4 l'actual capacitat de producció de cèl·lules CAR-T contra càncers de la sang, com ha explicat Jordi Sorrellés, director de l'Institut de Recerca de Sant Pau.
Un cop tinguem finalitzada aquesta infraestructura, multiplicarem gairebé per 4 la nostra capacitat de poder fer aquest tipus d'assajos que esperem que en el futur serveixin per tractar molts dels pacients que avui en dia no tenen una alternativa terapèutica.
Això, segons el conseller Manel Balcells, també permetrà ampliar molt les possibilitats de fer arribar aquest tipus de teràpies a pacients de tot Catalunya, de la resta de l'Estat i a nivell internacional.
Amb aquesta primera pedra d'avui, el que posem és la velocitat de Catalunya en general amb una velocitat de creuer molt important per consolidar el que és tot el conjunt de l'estratègia de teràpies avançades a Catalunya.
La nova unitat comptarà amb 4 sales blanques d'alta complexitat i en el futur també permetrà tractar altres tipus de malalties amb teràpies gèniques d'última generació.
D'aquí a 2 minuts seran 2:15. El Cercle d'Economia urgeix a no aplicar la limitació al preu del lloguer. Assegura que la mesura reduirà l'oferta i augmentarà els usos turístics de l'habitatge. Aquest lobby empresarial proposa un sistema de lloguer concertat com el que s'aplica a Dublín, Mireia Sala.
L'associació proposa que els propietaris cedeixin els seus pisos a l'administració a un preu per sota de mercat perquè després els governs els lloguin a les famílies vulnerables i sigui l'administració qui assumeixi el risc d'impagament. L'associació calcula que aquests lloguers costarien 5.000 euros per pis i any als governs, una xifra inferior als 15.000 euros que l'Ajuntament de Barcelona destina a pagar pensions a les famílies que han estat desnonades. Miquel Nadal és el director general del Cercle d'Economia.
S'ha de protegir a les famílies amb menys recursos, però aquesta protecció no pot anar a costa del sector privat. És l'administració, és l'Estat qui ha de donar aquest nivell de protecció. I una forma de fer-ho és a través del lloguer concertat, com dèiem, o a través d'un sistema de garanties públiques.
Precisament avui el Partit Popular ha anunciat una iniciativa al Congrés per derogar les zones tensionades i l'índex de preus del lloguer.
Confusió i algunes queixes de transportistes i de taxistes el primer dia dels canvis en la circulació per les obres a la Rambla de Barcelona. Les actuacions s'allargaran gairebé 3 anys i complicaran la mobilitat a Ciutat Vella. Des de la Rambla, n'informa Jordi Corbalan.
Des de primera hora del matí, els vehicles només poden circular en sentit ascendent per la Rambla i ho fan pel costat del Raval. No poden baixar des de la plaça Catalunya. Això dificulta la feina, sobretot dels transportistes, com en Jordi i en Javier, que porten furgonetes.
Un desastre com una catedral. L'alcalde, vamos, se podrien mirar una miqueta més aquí a Barcelona, la veritat, perquè no, no és tan possible venir a treballar.
Era el primer dia que he venido, però voy justo al otro lado de la Rambla. Tengo que aparcar aquí, tengo que bajar una máquina de herramienta. Complicat.
També els taxistes, com en Nabil, es queixen de les dificultats que tenen, sobretot per portar o agafar el passatge als hotels.
Aún la gente está un poco confusa, a ver.
Alguns veïns, com en Sergi i la Maria, tenien problemes per trobar la parada del 59.
I el que no pot ser és que ens tanyin Via Laietana i la Rambla les dues coses de cop, perquè la mobilitat aquí es fa insostenible.
El que portava l'autobús i m'ha fet així, aquí i allà. Vull dir, més avall, més amunt.
En Berto, d'un conegut cafè de davant del Liceu, celebra que comencin les obres, però admet que s'hauran d'acostumar a conviure amb les molèsties davant del local. Ja hi ha les primeres tanques d'obres.
Durante el día, con el polvo y la bulla, pues no se va a sentar nadie. Quizás tal vez después de las 8, 3 horitas por la noche, tal vez. Pero bueno, no vas a afectar, seguro.
Els quatre passos per als vehicles que s'han obert al mig del passeig obliguen els vianants a respectar els semàfors. Hi ha presència de Guàrdia Urbana i d'informadors. Les obres s'allargaran gairebé 3 anys.
Els bicibox, els espais d'aparcament tancat per bicicletes i patinats que hi ha al costat d'algunes estacions, serviran també per guardar-hi vehicles de mobilitat personal per un temps il·limitat, a canvi de 40 euros l'any, segons ha sabut Catalunya Ràdio Joan Garcia.
Ara aquests mòduls ofereixen un espai protegit durant un període màxim de 48 hores entre setmana i 72 al cap de setmana. És un servei gratuït, pensat per combinar, sobretot, l'ús de la bicicleta o el patinet amb el transport públic. L'àrea metropolitana de Barcelona vol ampliar-ne els usos, en el sentit que ha explicat aquesta emissora Eli Latorre, consellera delegada de Mobilitat Sostenible.
De cara a un futur molt pròxim, perquè serà aquest estiu, estem ja també pensant en aquestes persones que utilitzen la seva bici, no? I que han de pujar i baixar la bici en el seu domicili, també de poder tenir una plaça reservada dintre d'un bicibox per un aparcament il·limitat per una tarifa molt reduïda també a preu públic d'uns 40 euros a l'any.
Es vol incentivar l'ús de la bicicleta tenint-la a peu de carrer, com passa amb el servei de bicicleta compartida, l'Ambici o el Bicing a Barcelona, en comptes de la clàssica imatge de veure-la guardada als balcons de pisos. Actualment hi ha 165 estacions de bicibox repartides per 18 municipis de l'àrea metropolitana, moltes al Baix Llobregat, només una a Barcelona. Els usuaris tenen associada una assegurança.
I una cosa més abans de la publicitat. Una estafa amb un fals viatge a Euro Disney ha deixat a casa 1.280 famílies, bona part d'elles catalanes. Al darrere hi ha una majorista amb un munt de causes pendents per casos similars que hauria tornat a enganyar les agències de viatges. Girona, Fèlix Martín.
Una de les agències és de Girona. Va fer d'intermediari amb la majorista i va vendre un centenar de packs famílies a Disney per uns 1.200 euros. El viatge es va anul·lar poc abans. L'agència ha retornat els diners a la seva butxaca i han pres accions legals contra la majorista per intentar recuperar-los. Però tot s'ha complicat quan han sabut els antecedents que acumula, segons l'advocat Carles Ribas.
Aquesta senyora mai va comprar bitllets, mai va encarregar cap mena d'hotel i, per tant, tot el diner que havia rebut se'l havia quedat ella, se'l havia apropiat ella. Llavors, aquí, com que aquesta dona ja se l'ha estat molt llarga, doncs estem recopilant tota la documentació.
Quants afectats hi pot haver?
Ara per ara tenim noció de que són al voltant de 1.280 famílies afectades amb lo de Disney.
Els advocats dels diferents afectats, el de Girona, però també un de Barcelona i un altre de Bilbao, estan recopilant totes les dades per presentar la denúncia.
Passant 3 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia. Bon dia, són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ja sabem que les eleccions europees han portat un ascens de l'extrema dreta.
Al matí de Catalunya Ràdio, tota l'actualitat amb tots els protagonistes.
Un moment. Heu de felicitar la meva mare, que es diu Ruth.
Et despertem de la millor manera.
Tu no t'has casat?
No, tinc tota una vida.
Un matí ple d'històries.
No, sí que m'he casat, ostres, m'ho havia oblidat. Sí, a l'Ajuntament.
I sempre, sempre, sempre de bon humor.
Soplaré, i la caperucita...
No, aquest no era el conte. La caputxeta, el llop no bufa.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
Catalunya migdia.
Que per què sóc un pluser? Perquè puc triar entre 8.000 cotxes a 80 centres d'Espanya. Perquè me'l porten a la meva província i tinc 15 dies o 1.000 quilòmetres de prova. Perquè si no em convenç, me'l canvien o em tornen els diners.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes? Ocasión Plus. Nova botiga a La Maquinista. Carrer Santander 90 i a ocasionplus.com.
Hola, sabies que a les residències Vallesol també hi pots fer una estada d'estiu? Sí, i els apartaments que tenim en alguns dels nostres centres també. Reserva ara una estada al 924 24 25 o bé a vallesol.es. Disposem de 4 centres a Barcelona. Escull-ne un i reserva plaça. A Vallesol, nosaltres ens coneixem, ens cuidem, ens estimem.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
És que no entenc que no estigueu bojos todavía. ¿Cuántas vegades us heu preocupat de la meva manca de poesia, la meva fredor, la meva manca de fantasia?
Oriol Brogi i la Perla 29 tornen a portar a escena un text de Wajdi Muawad per reflexionar sobre la transmissió del dolor de generació en generació. Tots ocells s'estrenarà el 25 de juny al Teatre de la Biblioteca i compta amb un repartiment de luxe. Barcelona, Marta Vives.
Diu Oriol Brogi que és impossible llegir Mouat i no quedar-s'hi enganxat. Després d'incendis, assedegats, cels, boscos o un obús al cor, ara hi tornen amb aquesta història d'amor entre un àrab i un jueu i amb la guerra d'Israel i Palestina com a taló de fons. Què som capaços de fer en nom d'una identitat que ens hem cregut, que hem heretat, que ens fa reconèixer l'enemic o fer-nos sentir part d'una tribu? Oriol Brogi.
Ens planteja si en el moment en què els pobles estan enfrontats, si els individus també han d'estar enfrontats o no, i si posar matisos en aquests enfrontaments és una traïció cap al teu poble o és una cosa bona i no fer-ho és convertir-te en esclau de la teva tradició.
Guillem Balart, Míriam Mucles, Joan Carreras, Clara Segura i Màrcia Cisteró encapçalen aquest repartiment d'un muntatge que és com un gran poema sobre els rastres d'humanitat i la reconciliació possible. Com ha explicat Clara Segura.
Les generacions milloren l'anterior, si hi ha com una esperança en això. Ells estan allà per això, per confrontar aquelles herències que no hem gestionat bé i com algú amb una mirada nova pot fer canviar el conflicte.
Tots ocells estrena al Teatre Grec, però després, a la tardor, farà temporada a la biblioteca i gira pel país.
I avui tenim estrena destacada a les plataformes. A Max arriba la segona temporada de La Casa del Dragón. La prequela de Joc de Trons, basada en Foc i Sang, el llibre de George R.R. Martin, està ambientada gairebé 200 anys abans de la sèrie que va batre rècords d'audiència i de premis, Montse Pujol.
La Casa del Dragón manté la mateixa línia de fantasia èpica de la seva predecessora i aprofundeix en la història de la casa Targaryen, que en aquesta època ocupa el tron de ferro i té els dracs com aliats. Veureu més batalles, més sang i més intrigues de palau.
I Movistar Plus estrena la docusèrie Lina, un retrat professional i personal de la que molts consideren la reina de la comèdia popular espanyola, Lina Morgan.
En tres capítols inclou testimonis de més de 50 experts i artistes com Sílvia Abril, Joaquín Reyes, José Mota o María León. Disposa d'abundant material d'arxiu i serveix per fer un repàs també de la història d'Espanya al llarg de 6 dècades.
I encara a Movistar s'estrenen un centenar de curts.
Molts d'ells premiat als Oscars o als grans festivals en una programació especial entre avui i el 23 de juny. I Filmin estrena demà la sèrie Desconectados, una comèdia romàntica sueca sobre una terapeuta de parelles que és capaç de veure el futur amorós dels seus pacients tan sols posant-los la mà al pit.
Esta es la casa de Dios. Estamos aquí para ayudarte.
I això que sentim és un fragment de Alumbramiento, que aquest dimecres arriba als cinemes. És la segona pel·lícula de Pau Teixidor que va passar amb fort èxit el mes d'abril pel BCN Film Fest, Valeria Obereda.
Explica la història de Lucía, una jove que ingressa al reformatori per adolescents embarassades de Peña Grande a Madrid, on li prendran el fill. Uns fets que passaven encara quan Felipe González es convertia en president del govern espanyol. Sentim el director.
La pel·lícula es situa l'any 82, no per casualitat,
sinó perquè hi portàvem 7 anys de suposada llibertat després de la mort de Franco, i mentre el país s'obria a la resta del món i la societat entrava en una època de canvi molt visible, que és una transició que, bueno, per alguns els hi va durar més que amb uns altres, no?
L'actriu protagonista, Sofía Millán, agraeix debutar a la gran pantalla amb un personatge tan potent.
A lo que tuve que abrir mi mente es a otro código completamente distinto, a trabajar las cosas como mucho más íntimas, mucha más delicadeza, mucho más cuidado, pero sobre todo que es un lujo tener este personaje y que era una oportunidad increíble.
Alumbramiento va guanyar el Vicena Film Fest per al premi a la millor direcció i també es va distingir el conjunt d'actrius joves de la pel·lícula.
I aquesta que sentim, Julieta, serà la cap de cartell del primer festival Flama Fest de música pop urbana en català que es farà a Tarragona. Serà el novembre a la Tàrraco Arena Plaça, per on també passaran noms com Triquell, 31 Fam o Lil Dami. Manel Sastre.
Seran 12 hores ininterrompudes de música el dissabte 23 de novembre, organitzat per la productora Faro Music. Creadors del festival Empremta s'ha dissenyat com una festassa fora del circuit i de la temporada habitual, segons explica el director musical Oriol Borés.
Moure'ns una mica d'aquesta zona, desestacionalitzar-ho, portar-ho lluny de l'estiu, no? I vam dir, ostres, què podríem fer pel territori que poséssim un punt en el mapa, no? De que un gran esdeveniment musical passi fora d'aquest entorn on passen habitualment.
Al marge dels grans noms, Julieta, Lil Dami, Triquello, 31 Fam, 5 grups emergents més passaran per l'escenari d'aquesta proposta pionera.
I hem creat un festival de música de pop urbà 100% català, també barrejant una mica amb artistes emergents, no?, per allò de donar una mica de veu a tothom. La primera edició, i amb moltíssimes ganes que sigui un èxit, que estem segurs que sí, perquè creiem que és algo que faltava al territori.
En aquesta primera edició del Flamafest es posaran a la venda 4.000 entrades a partir de demà mateix.
Catalunya migdia.
Anem a la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Després dels debuts a l'Eurocopa de les favorites, Anglaterra o Alemanya, avui li toca a França.
Sí, que de fet la subcampiona del món és una de les grans favorites d'aquesta competició. Avui s'enfronta a Àustria a les 9.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Cita a l'Eurocopa de futbol és el debut d'una de les grans favorites, la França d'Mbappé, Dembélé, Griezmann i Koundé.
Caprabo us ofereix l'Eurocopa. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
L'equip francès s'enfronta a Àustria i ho fa enmig d'un ambient poc habitual en el futbol, com és el fet de sentir les estrelles parlant de política, tot i que és cert que els futbolistes francesos precisament serien dels futbolistes segurament que més s'han pronunciat històricament al voltant de la política. Divendres sentíem Dembélé i a la prèvia del debut de França ha estat Kylian Mbappé qui ha demanat aturar l'extrema dreta a les eleccions franceses.
Estem en un moment crucial pel nostre país. L'Eurocopa és molt important per la nostra carrera, però som ciutadans abans de tot i no estem desconnectats del món que ens envolta i del que passa al nostre país. Estem en un moment molt important del nostre país, en una situació inèdita. Per això m'adreço a tot el poble francès i sobretot a les noves generacions. Sabem que els extrems estan a les portes del poder.
Dèiem que és poc habitual perquè el més normal en el món del futbol és sentir respostes com les que ha fet avui des de la concentració espanyola de la selecció espanyola el porter Unai Simón.
Al final és un tema polític, creo que tenemos muchas veces la tendencia a opinar demasiado de ciertos temas cuando no sé si deberíamos de opinar o no, no sé si deberíamos de hacer estas cosas. Porque yo aquí presente a vosotros soy jugador de fútbol, yo me dedico al fútbol, soy un profesional del balón y creo que de lo único que me debería dedicar a hablar en este momento aquí con vosotros es de estos temas deportivos y los temas políticos dejarlos a otras personas o a otras entidades.
A la segona hora del Catalunya migdia, en temps de tertúlia, amb l'Òscar Fernández parlaran d'aquesta qüestió, evidentment de les eleccions franceses i també d'aquestes declaracions de Kylian Mbappé. Però esportivament, què hem d'esperar d'aquest partit? d'aquest Àustria-França que comença a les 9 de la nit, doncs aquesta resposta la té el Ramon Salmurri.
Doncs bàsicament, Laia, que França faci honor a l'estol d'estrelles que disposa Didier Deschamps a les seves ordres. Avui a les 9 és l'estrena d'aquesta França, que és una de les grans favorites de la competició. Mbappé, Griezmann, Dembélé o Koundé. Contra Àustria, l'equip de Deschamps és la tercera gran selecció, favorita segons molts dels experts, en aparèixer a escena. Alemanya ha deixat molt bones sensacions. Anglaterra, algun dubte. I ara és el torn de la campiona del món del 2018, amb un deute pendent després de la desfeta contra Suïssa en la darrera Eurocopa. Si anem nom per nom, és evident que França té l'obligació de transcendir en aquest europeu. Només pensar que Barcola, Chouameni, Camavinga o Zaire Emery apunten a suplents, ho diu tot. Ara bé, l'estrena de les grans competicions sempre és complexa i per això Deschamps avisa els seus futbolistes.
Considero que el primer match il est très important.
El primer partit és molt important. No és decisiu, però sí molt important. No hi ha res millor que començar amb una victòria que ens situaria en una molt bona posició. I aquest serà el nostre objectiu, tot i que Àustria vol el mateix.
No penso la même chose lògicament par rapport a ce premier match.
Un Deschamps que intenta portar el focus a la part esportiva d'aquesta Eurocopa, tenint en compte que s'enfronten a Àustria, un equip sòlid i competitiu que, a priori, parteix amb el cartell de ventafocs d'un grup on també hi són Països Baixos i Polònia.
Et cette équipe d'Autriche a cette force-là.
Aquest equip d'Àustria té força, posa molta intensitat, pressió, té bons jugadors i té la qualitat d'utilitzar bé la verticalitat en el joc.
Bien utiliser la verticalité dans le jeu.
Doncs l'Àustria-França és el partit destacat de la jornada. Avui se'n juguen dos més, però el Romania-Ucraïna, amb el debut dels jugadors del Girona, Dobbik i Sigankov, que voldrien traslladar la bona campanya feta amb l'equip gironí ara a la seva selecció. Els dos jugadors poden ser peces claus per a l'Ucraïna que dirigeix Sergei Rebrov, especialment centra totes les mirades Dobbik, pitxitxi de la Lliga, recordem, amb 24 gols. Aquest Romania-Ucraïna començarà ara d'aquí pocs minuts, a les 3 de la tarda, i també avui a les 6 es juga el Bèlgica-Eslovàquia, partits tots del grup E. I és moment ara de la mirada d'aquesta Eurocopa que sempre ens anirà fent l'Eudald Serra, una mirada diferent. Aquesta edició la disputen fins a 624 futbolistes de 24 seleccions, però quins clubs són, Eudald, els que més jugadors aporten a l'Eurocopa?
La Premier League és la competició que aporta més futbolistes a l'Eurocopa de futbol, amb un total de 96. I si aquests hi afegim els 18 de la Championship, la segona anglesa, ens trobem que són 114 els jugadors que juguen a Anglaterra. Això vol dir gairebé un 18,5% del total de la competició. La segona posició d'aquest rànquing l'ocupa la Sèrie A italiana amb 91 jugadors i tercera és la Bundesliga alemanya amb 76. Per trobar la Lliga Espanyola de primera divisió hem d'anar fins a la quarta posició i és que la Lliga Espanyola, que en edicions anteriors havia arribat a ser fins i tot segona per darrere la Premier, ara només aporta a l'Eurocopa 55 futbolistes. Més lluny, amb 39 jugadors, hi ha la Lliga Francesa en cinquena posició. Això pel que fa a les lligues, però si fem una ullada als clubs que contribueixen amb més jugadors a aquesta competició, trobem que el Manchester City i l'Inter de Milà són els líders d'aquesta classificació, amb 13 futbolistes cadascun. El Madrid és tercer amb 12, i en quarta posició hi ha el Barça i el Leipzig amb 11. Els blaugranes presents a l'Eurocopa són Pedri, Ferran, Fermín, Lamine Yamal, Koundé, Christensen, Gundogan, Ter Stegen, Lewandowski, João Cancelo i João Félix. El Girona hi aporta per primera vegada a la seva història fins a 3 jugadors en aquesta Eurocopa, els ucraïnesos Dobbik i Sigankov i el neerlandès Daley Blind.
A Caprabo tens més estalvi amb el pla 2x1 acumular euros a la teva targeta Club Caprabo. Paper higiènic Mega de 9 rotlles Escòtex a 5,99 €. Comprant-ne 2 acumules 5,99 € d'estalvi. I beguda de cibada 1 litre Vivesoy a 1,89 €. Comprant-ne 2 acumules 1,89 €. Combina els productes senyalats. Caprabo, amor etern a l'estalvi.
L'Espanyol va perdre ahir amb l'Oviedo l'anada de la final dels play-offs per aconseguir l'ascens a primera divisió. Falta la tornada. I Sergi Andreu, com respira avui l'equip de cara a aquest partit?
Doncs amb ganes que sigui ja diumenge i amb un optimisme moderat, diria. L'Espanyol, ara ho deies, Laia, va perdre a Oviedo per 1-0, gol d'Alemão, tot i que no va ser inferior a l'equip asturià, almenys durant els primers 70 minuts. Això què vol dir? Doncs que l'equip blanc i blau només li val la victòria diumenge a Cornellà al Prat, si és per la mínima, haurà de jugar una pròrroga. Si és per més de 2 gols d'avantatge, amb els 90 minuts en tindrà prou. Veient el partit d'ahir, l'afició i el vestidor és optimista pel que fa a les opcions d'ascens. Manolo González, el tècnic perico, així ho transmetria en declaracions al Club de la Mitjanit.
Convençut que donarem la volta la setmana vinent, 100%. Afrontar-lo per guanyar-lo, com sortim sempre, com ben sortir el treball contra l'Sporting, i bueno, convençuts que tenim nivell per guanyar qualsevol. Ja els vam guanyar el partit de casa fa poc.
Per cert, que el gol va venir per una errada del porter Joan García, que fins ahir havia completat una actuació impecable en els 17 partits que ha jugat com a titular a l'Espanyol. Per això, Manolo González el defensava i l'elogiava.
Sí, però bueno, és el millor porter de la categoria. Penso que serà un porter que, bueno, que a la trajectòria, i no m'equivocaré segur, d'aquí a uns anys, pues tothom se'n recordarà d'en Joan García. Llavors, l'única cosa que se li pot fer és donar-li ànims.
L'Espanyol Oviedo és la final pel play-off d'ascens a primera divisió diumenge, dia 23 de juny, a 6:45 a Cornellà al Prat.
I el Barça femení acaba ara sí, després d'un partit amistós a Mèxic, d'anada, de tornada, de l'últim partit de Lliga, una temporada històrica. Ho fa amb aquesta victòria que va aconseguir a València en aquest últim partit de la competició, i a més això vol dir també el comiat definitiu de Jonathan Giraldez, que ahir Ruth Vilà el vam sentir en una entrevista al Tot Gira.
Un Jonathan Giraldez que reconeix que ara mateix sent certa tristesa ja, per deixar el Barça i Barcelona. Marxa a Washington d'aquí pocs dies, després de 3 temporades com a primer entrenador blaugrana i de guanyar-ho tot aquest últim any. El seu relleu l'agafarà Pere Romeu, assistent de Giraldez. El Club Laia preveu fer l'anunci del nom del nou entrenador, que ja coneixem, aquesta mateixa setmana, si tot va bé. I Giraldez beneix la seva línia continuista, confia en la planificació de la direcció esportiva que encapçala Marc Vivés, però recorda la importància de fer evolucionar el projecte any rere any.
Hi ha una plantilla molt bona, hi ha una planificació esportiva per la temporada vinent molt bona. Per tant, tot i els canvis que puguin haver-hi de cara a la temporada vinent, l'equip continuarà competint. Per mi el més important és aquesta adaptació per evolucionar el sistema, per evolucionar el joc. Crec que aquestes últimes temporades hem evolucionat cada any, hem canviat coses per adaptar-nos una mica millor a les característiques de la nostra plantilla, i això és el que s'ha de fer de cara al futur.
El tècnic Ellec reconeixia al Tot Gira que la baixa de Mariona serà una absència significativa per a l'equip blaugrana.
És una jugadora difícil de suplir per la seva capacitat que té d'entendre el joc a nivell ofensiu, i després perquè per mi és una de les millors defensores que tenim a l'equip, tot i que ha jugat com a davantera, però el treball que fa a la primera línia de pressió, com condiciona la sortida rival, per mi, bé, és una jugadora importantíssima que aquest any crec que ha estat la seva millor temporada.
Mariona, que marxa, i arriba l'hora també d'anunciar els nous fitxatges. A més de l'anunci oficial de Pere Romeu com a nou entrenador, el club treballa per fer oficial a les pròximes hores, dies, els fitxatges de la davantera Eva Pallor i de la portera Helen Robuch.
En setmana d'anuncis de fitxatges, l'equip femení del Barça, i acabada la Lliga, campió ha estat el Barça, ja ho sabem, i la màxima golejadora de la competició, Ruth, també és blaugrana.
Sí, Carol Graham Hansen, que acaba la Lliga amb 21 gols i també ha sumat 19 assistències.
I relacionat encara amb el Barça, el Barça Atlètic jugarà l'ascens de segona al camp del Còrdoba. Ahir el filial blaugrana va empatar amb 11, mira, 1 a casa contra el Còrdoba.
A la recta final del partit i superant la patacada d'encaixar un gol dels andalusos abans dels primers 10 minuts. Una assistència des de la banda esquerra de Dani Rodríguez, rematada per Pocho Román, va permetre al Barça Atlètic empatar el partit. És el primer gol del davanter argentí aquesta temporada, en què ha jugat poc per diverses lesions musculars. L'ascens, per tant, es decidirà el nou Arcángel diumenge que ve. El filial blaugrana ha de guanyar per poder aconseguir-lo, i el seu tècnic, Rafa Márquez, té clar com ha d'afrontar l'equip aquesta tornada.
Ya conocemos quizás un ambiente quizás hostil, así que es un partido en que los chicos tienen que disfrutar y es parte de su proceso y yo creo que no tenemos miedo a nada.
Pocho Román, l'autor del gol, per cert, va substituir Marc Guiu, que segons Márquez no té cap problema i va ser un relleu per cansament. A Còrdoba, les entrades pel partit de diumenge estan esgotades. També juga el Nàstic, en aquest cas ho farà dissabte, al nou estadi contra el Màlaga. L'equip grana va perdre 2-1 dissabte. Al camp dels andalusos, diumenge aconseguirà l'ascens a segona si guanya.
Fem una pausa i quan tornem, fitxatges al bàsquet.
Catalunya migdia.
Som a Crosscar, fabricants de caravanes, autocaravanes i campers. Descobreix nous horitzons amb els nostres nous productes amb prestacions i qualitat que et deixaran sense alè a uns preus invencibles. I ara amb aire condicionat de regal. Aprofita aquesta oferta encarregant un vehicle nou a fabricar fins al 31 d'agost al teu concessionari a Crosscar. Uneix-te a la nostra aventura.
El 28 i 29 de juny arriba la tercera edició del Festival de les Idees i la Cultura del Diario Punès. Un festival al carrer amb accés lliure i gratuït, amb concerts, teatre, debats, entrevistes i activitats per tots els públics. Sidoní, Margaret Atwood, Bob Pop, Gemma Nierga, La Ruïna, Juan Diego Boto, Júlia Colom i Marc Giró com a mestre de cerimònies. Festival de les Idees i la Cultura, el 28 i 29 de juny a la plaça Catalunya de Barcelona. Més info a eldiario.es/fe.
El que han fet és tapar-ho tot. Una absoluta llei de silenci.
Era una veritat sabuda per tothom.
Per què no vaig dir res?
Vam tenir entre nosaltres un depredador sexual.
Jo ja no creo en los jesuitas, no creo en ningún cura.
Quan a mi em va fer mal, ja venia de fer mal a Barcelona i a Bolívia.
Pensa en demanar perdó a les víctimes per permetre dècades d'abusos i no haver fet res?
Nit sense ficció. La fugida. Estrena dimarts a la plataforma 3Cat i a TV3.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
I segueixen els moviments a les banquetes del bàsquet català. Després de l'arribada de Joan Peñarroya al Barça, ho vam explicar la setmana passada, avui ja sabem el substitut a la banqueta de Pedro Martínez, a la banqueta de Baxi Manresa, Ernest Macià.
Doncs sí, Laia, és Diego Ocampo, que ja va entrenar al Manresa la temporada que el va poder pujar a la Lliga CB. Estem parlant de fa 6 anys, el 2018. Diego Ocampo aleshores va fitxar pel Barça per les categories inferiors, però després doncs, podem dir que ha sigut tècnic d'un equip aquesta temporada de Burgos, que es diu Tizona, amb el que inesperadament ha pogut fer una Final Four. Per tant, s'observa com un bon tècnic pels joves, un tècnic amb possibilitats, va entrenar ja Múrcia, Estudiantes, Joventut i Saragossa, i el seu hàndicap és que arriba després de Pedro Martínez.
I més noms propis d'actualitat, Ernest, que t'he de preguntar, sí. Noms com, per exemple, Màrius Esonja, Ricky Rubio, tots ells vinculats al Barça Bàsquet.
Doncs sí, i sembla que tots ells no vestiran de blaugrana la propera temporada, perquè sembla finalment que Mario Esonja està ja a punt de tancar, de formalitzar un acord amb el Madrid, ja hi hauria acord verbal, ara faltaria tancar-ho per 3 o per 4 temporades, per tant la reacció del Barça de no fitxar-lo després de veure aquelles declaracions en les que ell deia que volia seguir el Madrid, tot i tenir un contracte, reacció visceral, doncs el Madrid han aixecat els vetos i Esonja, si tot va bé, jugarà ja les properes temporades. I Ricky Rubio, segons publica avui l'esportiu Xavi Ballesteros, el jugador hauria pres la decisió de jugar a la penya la propera temporada. Per tant, tampoc jugaria al Futbol Club Barcelona.
I encara en bàsquet, segueix amb la planificació per la pròxima temporada també l'Uni Girona i avui Xavi Soler ha arribat la renovació del tècnic.
De Roberto Íñiguez era el moviment clau de l'Uni Girona per començar a planificar la temporada vinent, un Roberto Íñiguez que va arribar els últims mesos per intentar redreçar una trajectòria del club que no era bona i que finalment tampoc va acabar amb els objectius, ni es van classificar per l'Eurolliga ni van aconseguir cap títol. Però Roberto Íñiguez vol mirar que aquesta temporada canviï l'objectiu. Per això, aquesta renovació, i així és com ho veu la directora esportiva Laia Palau.
El Roberto, per la seva personalitat, experiència, caràcter i compromís, crec que és un dels millors líders que podríem tenir per tal de donar-li continuïtat i solidesa al projecte de l'Espar Uni Girona.
Un projecte que compta amb molt poques jugadores. Ja s'han donat 7 baixes, només hi ha 2 fitxatges nous, la francesa Touré i la sueca Lundqvist, i només han renovat 2 jugadores que continuaran a l'equip, Igueravide i Canella. Cristem Diallo, la francesa, serà la pròxima a arribar i encara faltaran molts moviments als despatxos de l'Uni.
I també hi haurà moviments als despatxos de l'Atlètic Lleida, que ha aconseguit Isaac Vilalta l'ascens a la tercera red de futbol.
Doncs sí, el futur del club encara s'ha de definir i podria canviar al llarg d'aquesta setmana. De moment, l'Atlètic Lleida ha aconseguit l'ascens a la tercera federació després de superar la final del play-off la Unió Esportiva Figueres. Però, com deies, caldrà veure si finalment es concreta la compra del Badalona Futur, un club que actualment juga una categoria per sobre, la segona federació. El tècnic de l'Atlètic Lleida és Xavi Bartolo.
Bueno, ara estem encara en fase de celebració, però jo crec que aquesta setmana es definirà el que ha de ser el proper projecte de l'Atlètic Lleida. No? Hi ha reunions importants aquesta setmana i en funció d'aquestes reunions doncs, es definirà clarament quin ha de ser el projecte.
Recordem que la segona federació hi juga també al Lleida Esportiu.
I acabem amb el repàs d'altres informacions del dia amb la Marta García. Comencem amb les 24 hores de Le Mans.
Que ha guanyat un pilot català, Miquel Molina, de Lloret de Mar. És el segon català que guanya esta mítica prova de resistència després que s'ha imposat este cap de setmana en l'edició 101 amb Ferrari, dorsal 50, i compartint cotxe amb Antonio Fuoco i Niklas Nielsen. El primer pilot català que ja va guanyar estes 24 hores de Le Mans va ser Marc Jané l'any 2009. I encara ja te puc explicar algunes coses més. Per exemple, el Lleida, llista d'hoquei patins, ha fitxat el jugador gallec Antonio Chino Miguelez, que prové de la Lliga Italiana. De les últimes 4 temporades ha jugat allà en diversos equips italians, ara té 27 anys. En la Lliga Femenina de Futbol, l'Espanyol ha renovat per una temporada més la defensa central Júlia Guerra, i en waterpolo, l'egarenc de 25 anys Álvaro Granados, golejador de la selecció espanyola, ha fitxat pel Prorreco italià, el gran equip de waterpolo dels últims anys.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tindrem més informació esportiva avui a les 7 al Tot Costa i nosaltres tornem demà també a la mateixa hora. Ara seguim al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.